Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
Encetam aquesta segona hora de la gran vida fins a les 11 i la veritat que amb ganes de contar moltes coses més. Ho anunciàvem abans de començar el programa. Comença, arriba la primera onada de calor a les Illes Balears. A molts d'indrets d'Espanya ja ho estan patint, i aquí i també arriba. Ja fa dies que fa caloreta. I, per exemple, les temperatures nocturnes eren elevades. Ho notareu perquè si teniu aire condicionat, fins i tot, ja l'heu hagut de posar en marxa. I jo hi obria les finestres i no hi havia manera, no? O sigui, l'aire ja és calentat i la temperatura de l'aigua, tot i que està freda encara, ja comença a pujar també. O sigui que ja sabeu que volem pegar un ull en el cel, saber quin temps farà, quin temps ens espera durant aquest cap de setmana, i ho fem de la mà d'Anna Margalida Ribas. Marga Margalida, com estàs? Bon dia.
Molt bé, i vosaltres?
Aquí, amb aire condicionat, però si surts de fora és un desastre. O sigui, no.
Sí, sí, sí.
Fa caloreta.
Sí, avui ja se comença a notar aquesta pujada.
A veure, l'alerta taronja ja està activada, s'ha d'activar, com estan les coses?
L'alerta taronja concretament s'activa a les 12 del migdia.
D'acord.
D'avui, sí, mos faltarien dues horetes perquè arranqui aquest interval. En teoria l'activen entre les 12 i les 8 del vespre.
Està molt bé, perquè ja quan surti d'aquí és quan comença, arranca el surt.
Exacte.
De l'escalonada. Com estan les coses? Ja fa un parell de dies que fa calor.
Sí, duim un seguit de jornades que de forma progressiva cada dia veiem com la temperatura va pujant uns graus. Ho hem fet de forma escalonada, normalment teníem un dia que pujaven, el 100 de massa mantenien més o manco, en el tercer tornaven a pujar, i ara que cada setmana fins dilluns s'espera que sigui el moment més fort d'aquesta pujada, és a dir, que registrem aquells valors més elevats d'aquest episodi de calor que ja estan visquent.
Mm-hmm. Durant aquest cap de setmana poden pujar encara més aquestes temperatures?
En principi, segons els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia, tenim els mateixos tant per avui com per demà. Sí que es ve que avui els pitius es queden al marge, no tenen avisos, per tant arribaran a màximes al voltant dels 34, valors molt similars en els que ja registraren ahir, però demà sí que ja se'ls activaria un avís groc per màximes que poden arribar en els 36. A la resta del territori, tant avui com demà, per exemple, tindrem aquest avís taronja en el sud de Mallorca per temperatures que podrien arribar en els 39.
Ja saps que demà ja donen el sus amb el dia d'esbè a Ciutadella, a Menorca.
Sí.
En aquest cas, quines temperatures tindran per allà demà? Està previst en el dia d'esbè, aquell homenet pobret amb un bé damunt i aquella calorada que hi ha, quan ho veiem per la tele en directe, dius, passen calor.
Sí, sí, sí. I de Menorca queda amb un avís groc, tant avui com demà, i també hem vist a dilluns, i aquest dia serà per temperatures de fins a 37 graus. I és vera que avui s'espera que la gruixa de la temperatura quedi en el ponent de Silla, sí, cap al nord-oest, podríem dir, i en vista a demà també molt semblant, seria més cap a Ciutadella, més cap a Ponent, se desplaçaria lleugerament, perquè tenim vent de llevant aquests dies, per tant farà que les màximes quedin cap al Ponent de cada una de les illes.
Aprofit l'ocasió per recordar que demà, així com normalment tenim Ana Clara i Mami els dissabtes, en aquest cas, des de Ciutadella, Ana Clara hi serà demà a la festa de Dia d'Esbè per fer-nos un directe amb ambient i en tot el que pugui passar, i ho contarem aquí en directe a la Gran Vida. Recordeu, demà a partir de les 10, a la segona hora de programa, com la que hem setat ara. Una darrera qüestió, Marga.
Sí.
Els vespres ja sí que se nota molt la calor, també, no?
Sí, de fet, ahir ja pujaren les mínimes, i avui ho han tornat a fer puntualment, és veritat que no hi ha hagut canvis molt significatius, però en alguns observatoris qualque grau sí que han pujat arreu de les illes, i això ha fet que la majoria de les estacions tinguin valors per damunt dels 20 graus. Mm-hmm. Per tant, tornem a parlar d'aquestes nits tropicals. Nit tropical, si recordeu, és valors entre els 20 i els 25 de temperatura mínima. Per tant, avui tornem a parlar de valors de nits tropicals a molts dels observatoris de les illes. Clar, això fa que el descans, el vespre, tota aquella gent que no té aire condicionat, pues, sigui una miqueta més feixuc. Avui ho he notat sobretot cap a Ponent de Palma, que hi ha hagut indrets que han quedat entre els 23 i 24 graus de temperatura mínima.
I doncs mira, que en Raül feia fa un parell de setmanes mos deia que sempre dormia en sa finestra oberta. Jo ahir vaig dormir en sa finestra oberta per primera vegada, i mira que no m'agrada, tenc un poc de toc amb això, de deixar sa finestra oberta. Però és que no hi ha més remei, a no ser que posis aire condicionat, que tampoc és massa saludable, clar.
No fa massa bon dormir, és perquè refresca, però després es coll, se'n dona compte. I sí, és l'única manera d'intentar obrir per fer una miqueta de tiro, i el poc oratget que pugui fer el vespre, pues, que ajudi a refrescar, perquè és veritat que aquest dia les cases s'encalenteixen.
Marga, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida, i bona feina.
Igualment, gràcies.
A tu, adeu, adeu.
Adeu. Has vencido en la batalla que mantengo en mis recuerdos contigo. Con esto vas a flipar, pero ya da todo igual. Si te quiero más, me arruinarás. Como heridos por el mismo cable link que nos mantiene reunidos, asumimos pidiéndonos algún sacrificio. Dirás, dirás, tal vez dirás que todo esto está de más, que solo una boca bastará para hacerte bailar. Con esto vas a flipar, pero
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és participació.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.cai.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Són les 10 i quart, ara volem parlar d'un dels músics mallorquins amb més projecció internacional. És el pianista, compositor i artista també del segell Warner Classics que acaba de presentar enguany, Estens Passa Volant. Va ser, crec que a principis de febrer, quan va presentar Portrait, que és el seu disc, i és una col·lecció de retrats musicals dedicats a persones que li han deixat, de qualque manera, una empremta, no?, en la seva vida. Gent que l'ha situat, que l'ha deixat marcat, de qualque manera. I aquest estiu, David Gómez oferirà concerts molt especials a Sineu, davall d'un arbre centenari envoltat de centenars d'espelmes, ja sabeu. Quan sentiu parlar d'un piano i 200 veles, ja vos sona, no? I David Gómez, en el que jo vaig tenir el plaer d'escoltar la seva finca, fa dos anys, fa dos estius, va ser espectacular. No l'he vist un pic, l'he vist tres o quatre. Fins i tot jo m'he atrevit a enviar qualque nota, perquè si aneu a un dels seus concerts, teniu la possibilitat, no?, de fer una dedicatòria a una persona que vos acompanya, que està amb vosaltres, en aquell moment, i és una manera també de transmetre sentiments. I està molt bé. Estem escoltant ara 16 Years Old, mentrestant. Intentarem xerrar amb ell, perquè sé que va en el bus, està de gira i volen saber on se troba exactament. David, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Buenos días. Pues aquí estamos en el minibús este para alquilar un coche en Barcelona, que esta noche actúo en la Roca del Vallès.
Molt bé. I has tingut actuacions en aquests darrers dies, a Granada també, m'apareix?
Sí, eso es, sí. He actuado dos veces en Granada, en diferentes municipios, en Almería también. Y nada, ahora esta noche en Barcelona, también estuve en Menorca, y bueno, la gira sigue en Madrid, un poco por toda España.
Mm-hmm. Aquesta gira l'has començat ara fa poc, cap a on t'ho durà, i una mica explica'm-nos quins són els teus plans ara a curt termini.
Bueno, pues de momento presentar mi álbum Portrait, que estamos sacando un single cada mes, mm-hmm. Y tocar esos conciertos de un piano y 200 velas. También los estoy ampliando a 2.000 velas, también dependiendo del espacio. Y nada, tengo aproximadamente unos 30 conciertos por toda España. Y nada, pues es ir presentando pues esos nuevos singles y obviamente hacer un repaso a esos 9 discos anteriores que tengo también, ¿no? Este último, como bien decías, con Warner Classics, que este año además me han incluido en Internacional.
Qué bien.
Para mí es como un paso gigante, ¿no? Hacia adelante, y obviamente pues la verdad que es muy guay.
Jo tinc dues preguntes. Un, quant de quilòmetres pot fer durant aquest estiu? I on fiques les espelmes? D'on metes les veles? O sigui, qui les lleva?
No, están en la maleta ahora. Esta noche tocaré con 400 velas y bueno, hay que montarlas en el lugar. porque bueno, como bien sabes, se ponemos sí. bolsitas de papel sí. con arena y demás, y bueno, lleva su trabajo. Sí, parece, sí, sí, parece sí. que cuando salgo a tocar parece que está todo colocado, pero todo el trabajo que hay detrás es brutal.
Hay un si no l'heu vist, ell se posa davant del piano i té totes les espelmes que envolten, a vegades fins i tot un arbre, no? Que pot ser un arbre centenari, que pot tenir allà mm. una olivera. I claro, tu tienes el rinconcito justo para meter la silla y el piano.
Sí, y además este año hemos cambiado un poco, bueno, he cambiado la escenografía, he ampliado a una escenografía nueva, que es porque debajo de este árbol centenario, las 250, ponemos más o menos, velas, sí. están todas colgadas de las ramas de los árboles, uh-huh. del árbol, digamos. Entonces, la verdad que es espectacular y muy bonito. Ya he hecho dos conciertos, el día 28 es el tercero, que quedan como 10 entradas, y luego otro el 11 de julio y el 16 de agosto. Uh-huh. Y me imagino que ampliaremos alguna fecha más.
Dius que treus una cançó cada mes, no? Vares estrenar Portrait sí. el mes de febrer, el vares presentar oficialment.
Sí. Sí.
Quan mires en perspectiva tots els discos mm. anteriors, què té de sí. diferent aquest respecte dels anteriors, o si té molt també dels anteriors?
Sí, no. Este es como más íntimo, más personal, más natural, más auténtico, creo. Yo creo que conforme voy grabando nuevos discos, pues obviamente... siempre pienso que el último está mejor, ¿no? Aunque la gente aún me recuerda sí. piezas del primero, ¿no? Pero es inevitable, ¿no? Pero yo, por ejemplo, del primero cambiaría, las grabaría todas otra vez. De hecho, no descarto volver a grabar muchas piezas del primer disco en un nuevo álbum.
Mm-hmm. Tu fas moltes de cançons dedicades i aquestes composicions moltes vegades estan sí. relacionades amb coses que t'han passat, no? Aquest sentiment sí. és que tu treus. Per sí. tu, què és més difícil? Fer una cançó per una persona del teu entorn, a la que tu estimes, o fer-la sí. per un desconegut, tot i que saps que darrere hi ha una història, també?
Pues la verdad es que no te sabría contestar esa pregunta, la verdad, ¿sabes? Un momentito. No te sabría contestar exactamente esa pregunta porque en realidad cuando sale, sale, y cuando no sale, claro. no sale, ¿sabes?
Clar.
Eso es un poco la historia, ¿sabes?
A l'hora de composar, David, com ho fas? Necessites aquest moment de tranquil·litat o és una cosa que vas fent dia a dia? És a dir, les composicions surten un dia que dius ara tinc ganes d'estic inspirat o vas acumulant informació? Com ho fas? Com ets la teva feina?
Sí, normalmente cuando compongo es sobretot en invierno, que es cuando menos D'acord. Actividad de conciertos mm-hmm. tengo, entonces ahí es cuando estoy más tranquilo. Como bien sabes, la finca está donde vivo, está en medio del bosque y la sí. verdad es que el único sonido que tengo es el de los pajaritos, las ovejas, entonces es como un lugar impresionante para poder inspirarse y demás. Sí que es verdad que en estos momentos que no paro, que voy de concierto en concierto, pues es casi como imposible. Lo que pasa que sí es verdad que alguna vez estás probando el piano en algún sitio y te sale algo, lo grabo y luego en invierno lo vuelvo a escuchar y digo, ay, mira, pues esto no estaba mal, voy a desarrollarlo, ¿sabes?
Ah, d'acord.
Se me surgen ideas, ¿no?
Hi ha un escenari on te faria ganes posar espelmes per tot?
Perdona, no t'he escuchat?
Sí, hi ha un escenari especial sí? que tu diguis aquí m'agradaria posar 200 espelmes?
Uf, hay muchísimos. Me encantaría hacerlo en el Taj Mahal de Nueva Delhi,
wow.
De Agra.
Sí, sí, sí.
No sé, me encantaría hacerlo en mil sitios donde parece como un poco utópico, ¿no? Por ejemplo, también cuando hice el año pasado el concierto con 2.000 velas flotantes sobre el lago del Par de la Mà,
sí.
pues también sonaba un poco como, bueno, qué difícil hacer esto, pues al final, cuando lo ves materializado, es como, wow, un sueño menos, ¿no?
Mm-hmm. ¿Qué pues... és el que enyores quan estàs de viatge? ¿O no t'enyores res perquè estàs bastant ràpid, que no tens temps de...?
Sí, voy y vuelvo rápido.
Vas y vence, ¿eh?
Sí, yo soy de estas personas que no dicen, pero no te quedas para ver nada. Digo, claro. bueno,
la Alhambra de Granada, no te quedas. No,
bueno,
no,
la he visto, la he visto. Vale. Tengo además una gran suerte, que tengo una gran amiga que es guía de la Alhambra. Entonces, sí. Ha sido sí o sí.
Sí, 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 sí. sí. I de David, cap a on vas exactament ara?
Pues toco esta noche en la Roca del Vallès, con 400 velas en la plaza. Será súper bonito, íntimo y nada. Bueno, si hay alguien que nos escucha Des de Tierras Catalanas, pues ahí estaré, a les 10 de la noche.
I de, per anar acabant, m'agradaria que recordassis ses dates per escoltar-te i anar a veure-te a Sineu, a sa finca.
Sí, pues mira, la pròxima és el sábado que viene, el domingo que viene, perdón, 28 de junio,
sí.
Que también, bueno, el 27 también estaré en Felanitx con 2.000 velas en el frontal de la iglesia, que pondremos todas las 2.000 velas en las escalinatas, sí. Quedará precioso. Y luego en mi casa tocaré otra vez el 11 de julio y 16 de agosto. Bueno, las entradas se pueden sacar en la página web 1y200.com.
Molt bé. Idò, te deixam que vagis dins el bus, que acabes, sí, de llegar i que sé que tienes, que te vaya bien esta noche. Y nosotros,
gracias.
Mientras tú estás con tanto ajetreo, vamos a ir más tranquilos y vamos a poner una canción que a mí me encanta, que es la de Lighthouse, que también la tenemos de discos anteriores. Que
muchas
me
gracias.
Y la dejaremos sonar un rato. Moltes gràcies per estar nosaltres a la gran vida.
Muchas gracias, David. A vosotros.
Una farada forta. Adéu, adéu.
Chao, chao.
Els caps de setmana, viu la gran vida.
Molt bé, deixam la música de moment perquè avui dissabte la plaça del Tub de Palma, aquí a Mallorca, es convertirà en un gran punt de trobada per als joves. I és que parlant de la Rata Pinyada, arriba la seva 50a edició, aquesta festa que arriba a una xifra redona, 50 anys són molts, eh? I és una festa que se celebra amb música, jocs, tallers, activitats creatives i participació, sobretot, d'entitats juvenils i socials. I la veritat que arriba a l'estiu i tenim ganes de bauxa. Ja sabeu que cada setmana parlant de diferents fires, de diferents esdeveniments, i avui ho volen fer amb una de les seves coordinadores. Molt bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Gràcies per cridar-nos.
Elisabet Palau, ets coordinadora del servei Dinamo i una de les responsables, o bé, més que responsables, coordinadora, no?, de tota aquesta festa i tot aquest trull.
Sí, 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 bueno, coordinador i responsable també. Sí,
molt
bé, sí.
També responsable. Hi ha una responsabilitat, eh? A vegades quan parlant de festa mos oblidant que hi ha una responsabilitat i sobretot molta feina, no, darrere?
Sí, som un equip de treball, Dinamo, som 9 persones, sí. Que treballem a l'Ajuntament de Palma per millorar l'oci si de joves. Mm.
50 edicions són moltes. Quin balanç feis d'aquesta trajectòria de Rata Pinyada?
Pues, bueno, no són 50 anys, perquè cada any fem 2 o 3 edicions.
D'acord.
Però sí que ja són
50 edicions, quasi 20 anys. D'acord. Val.
Sí,
no és una edició
són 50
per
edicions. No, no és una edició per any. Fem 2 o 3 edicions temàtiques i ara aquesta pues, fem com el xus de l'inici de l'estiu.
Sí.
I bueno, sí que la Rata Pinyada és una de les festes pues, més conegudes per joves que participen dels serveis de joventut de Palma. És un espai sobretot per això de trobada, per conèixer recursos que hi ha per joves gratuïts a Palma, que a vegades no es coneixen, i nosaltres pues, muntem aquesta festa un espai així d'oci i lúdic, però que també on poden trobar oportunitats i coses que a vegades mos escapen que no sabem que existeixen.
Mm. Com va néixer, ara abans d'entrar en detall, però com va néixer aquesta iniciativa i que continua sent tan necessària avui?
Pues va néixer pues, una mica pues, això, perquè Palma no tenia... bueno, som molt de barris, són molt de joves els que són a Palma i és un recurs gratuït que va dirigir pues, sobretot als joves que tenen ganes de fer coses, no només venir a consumir, sobretot nosaltres ens dirigim a aquests joves que tenen una motivació o una creativitat i han de desenvolupar-la, no? Des de músics que estan iniciant-se, joves que els agrada les arts gràfiques... joves que fan, pues, bueno, que ballen, qualsevol disciplina, inclús joves que creen els seus propis jocs de taula, que també n'hi ha. Doncs nosaltres creem aquests espais de participació perquè siguin els protagonistes els que organitzen els programes d'activitats i alhora pues, que altres joves puguin venir a gaudir-ne.
I en aquest sentit, els joves que s'acostin avui a la plaça del Tub, per cert, a partir de quina hora? 6:30?
Sí, a les 6:30 fins a les 9. Poden venir durant tota la tarda. Hi ha alguns que ja s'han inscrits prèviament. Tenim com uns 40 joves ja inscrits.
Molt bé.
Més tots els joves que han col·laborat, que també són una 20ena de joves que ja formen part de l'organització, juntament amb 8 entitats que també tenen projectes per joves i treballen amb joves, tenen joves voluntaris o els seus programes també van dirigits a joves.
Mm-hmm. Ara hi ha un jove de 25 anys que està escoltant La Gran Vida, diu, jo aniré a la plaça del Tub, que me trobaré?
Pues mira, te trobaràs sobretot activitats musicals, hi haurà joves DJs, hi haurà, si t'agrada el tema del ball, el random, el K-pop, que està molt de moda també entre els joves, després hi haurà jocs de taula, dinamitzats per altres joves, des del virus, Itzit, Pelusas, o joves propis, que han creat els joves, també. També hi haurà, pel tema de manualitats, per crear-te pulseres, o per maquillar-se ja mateix i fer-se un maquillatge així més festiu, tipus festival, xapes... Bueno, hi haurà moltes activitats. A part de tota l'oferta que faran les entitats. Les entitats, a part de donar informació...
Entitats,
com una
parlant
fila
de projecte Home, Energy Control, sí. Asperger Balears, sí. Són aquestes?
Sí, aquesta, Associació contra el Càncer, no sé si l'has mencionat també.
No l'he mencionat.
Després hi ha entitats més dirigides a OSI, però que també tenen programes molt educatius i interessants, com Shinigamis, Speed Cubing, que és del cubo de Rubik, doncs hi ha una associació de joves també, i CEO Virot, que també són un grup de joves universitaris que han muntat aquesta associació que és coneguda a nivell estatal per tema de la fauna de Mallorca.
I quin valor trobes que porta tota aquesta presència d'entitats?
Pues bueno, aporta pues són programes que també van dirigits a joves que ajuden a millorar el seu benestar, o sigui, famílies que vas, sobretot a joves adolescents, nosaltres treballem a partir dels 14 anys. A mi és perquè un lot de 25 anys té més informació, però a vegades entre els 14 i 18 anys, pues ens falta oferta per conèixer aquests recursos, són espais d'integració i bueno, tots són benvinguts.
Penseu que joves tenen prou alternatives gratuïtes d'oci a Palma? Vosaltres que esteu acostumats a organitzar tot això, penseu que hi ha prou alternatives?
Bé, sempre volem més, no? Però jo crec que n'hi ha recursos. Nosaltres també estan els companys d'Espai Joves, que són de l'Ajuntament també, que són, diguéssim, com els casals on els joves tenen allà un espai físic cada dia on poden allà fer activitats. I després estem al Servei Dinamo, que nosaltres no tenim casita, però anem allà on joves necessiten que hi aniguem, i aleshores nosaltres a la pàgina web hi ha un telèfon, un WhatsApp, que tenem tota la setmana, durant tot el dia i vespres, i oferta n'hi ha. O sigui, després estan totes aquestes entitats que el mateix. Aquí hi ha una representació, no hi són totes, però bueno, és vera que recursos a vegades les entitats pues, també necessiten de subvencions i ajudes.
I què diuen els joves? Quins són els principals interessos i preocupacions que detectau entre ells? Suposo que de qualque manera també ells deuen reclamar alguna cosa, no? Deuen reclamar o proposar, més que reclamar.
Sí. Bueno, la major demanda que ens trobam és espais de trobada. O sigui, quasi més el que cerquen és espais on quedar amb altra gent per conèixer altres joves de les seves mateixes gustos i edats, perquè és vera que avui en dia a la ciutat, a lo millor, pues, això, en les noves tecnologies, els joves, hi ha alguns que no tenen aquestes habilitats, no?, per crear-li amistats i aquests espais de trobar són els que més ens demanen. Hi ha joves que a vegades només venen per conèixer gent i passar-s'ho bé.
Per anar acabant, clar, jo en el principi de l'entrevista, quan he vist això de les 50 edicions, ho he relacionat amb 50 anys. No. Sí. Em feis un parell mallorquí cada any. Però sí. Si hem d'arribar a 100, que sí que les veurem, crec, en aquest ritme, com vos agradaria que fos Rata Pinyada número 100? Com hauria de ser? Quin seria l'objectiu que hauríeu d'assolir per ja tenir una cobertura total per als joves? Quin seria una mica el plan?
A veure, l'utopia és ideal, que sí. Jo crec que si mirant cap enrere ho estem fent bastant bé, és això que el programa ho decidís 100% el grup de joves, no? Nosaltres és veritat que donem aquesta oportunitat per veure que els encausam, no? Es creant com un fil conductor, perquè a vegades necessiten els joves idees. Cada vegada ens venen joves ja amb les idees quasi fetes, no?
Mastegades, sí.
Mastegades. I l'ideal seria pues, que això, que els propis joves fossin els que siguessin autònoms i autogestionessin una Rata Pinyada tots sols.
Que bé, idò, tant de bo que sigui així. Però de moment, en el present, recordeu que avui, des de les 6, 6 i mitja de l'hora baixa fins a les 9, no hi aneu a les 4, que amb aquesta calor no...
Sí, tindrem aigua, però sí. Recomanem que la gent vingui amb aigua també.
D'acord.
I, bueno, la plaça del Tub també és veritat que fa ombra, crec que és un espai que podrem estar bé, però, bueno, amb cura també i... Sí. I refrescant-nos tots.
Idò, Elisabet, moltes gràcies per estar amb nosaltres una estoneta a La Gran Vida per explicar això, una activitat que ja està molt arrelada aquí a la capital, a Mallorca, i que, sobretot, que vos ho passeu molt bé.
Moltes gràcies, això ho intentarem.
Gràcies segur. A vosaltres, Elisabet.
Adéu, bon dia.
La ciència no funciona. Solo tu ves la vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Dame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és cultura.
Para ti, para ti, para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Notici d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
I encetem aquesta secció de cinema com cada setmana amb en Mateu Bibiloni i Sergio Expósito. Avui parlarem d'una sèrie nova d'un Spider-Man alternatiu interpretat per Nicolas Cage. Tant li és fer City of Angels com fer Con Air, com fer de Spider-Man. Molt bon dia, com estàu?
Bones, com vas? Què tal?
Què tal? Nicolas Cage, no m'ho esperava mai, no ho sabia i mira que és un actor que m'agrada molt.
Sí, no, és realment... Ell ja tenia aquesta trajectòria amb Spider-Man Noir perquè, explicant un poc els orígens d'aquest personatge, pot ser sorpressiu que de sobte facin una sèrie basada en un Spider-Man que és d'un univers on tot és cinema negre, però si recordem la pel·lícula de Spider-Man Into the Spider-Verse, que va ser la segona, i Spider-Man... No, perdó, Into the Spider va ser la primera...
I Across the Spider-Verse, la segona, sí.
Efectivament. Recordarem que ja va sorgir aquest personatge d'animació que venia d'un univers on tot era cine negre, tot era en blanc i negre, sí. I sa veu ja li donava a Nicolas Cage.
A més, un personatge que era, tenia, a part de molt, ser molt graciós, com eren tots els diferents Spider-Mans d'aquella pel·lícula, que si s'oient se'n recorda, este és Peter Porker, no?, que era com dels Looney Tunes, que era un porquet, este és que era com d'anime, no?, que és un robot i...
Perdoneu, no és Peter Parker?
És Peter Parker, però n'hi ha un...
Que és Peter Porker.
Peter Porker, perquè és com Porky de Looney Tunes. El de...
d'acord, amigos? Perdoneu.
Pues, claro, sí. Recordant que aquesta pel·lícula era una pel·lícula on diferents universos de Spider-Mans col·lisionaven i, per tant, tenien diferents versions d'en Spider-Man. Pues, com deia en Sergio, una era d'anime, una altra era de versió en cartoon, una altra era, efectivament, com de cinema negre, que era aquest Nicolas Cage, i Nicolas Cage li donava sa veu, i era molt interessant els gags còmics que feia, i a sa gent li va agradar molt, en general, però no sé si tant com per fer una sèrie, però Prime Video i Sony van tirar cap endavant i han fet aquesta sèrie.
I primera pregunta beneita de persona que no té ni idea. És una sèrie de real o animada?
És live action, és real.
És Nicolas Cage posat davant la pantalla. Sí, sí,
vale. No et sabeu de Nicolas Cage damunt un dibuix.
Efectivament.
No.
Vale. Han fet una sèrie intentant replicar aquest univers. Clar, a la pel·lícula nosaltres vam poder veure Spider-Man, però no vam veure l'univers d'aquest Spider-Man. Val? No vam veure com seria aquell univers de blanc i negre, quin era el seu origen...
O on se du escut de Rubik.
Exacte. un dels gags que té aquella pel·lícula és que quan va ser univers en color, clar, flipa perquè tot és en color i s'endú un cub de Rubik en el seu univers per explicar-li a la seva gent el que són els colors, saps?
Que gran.
I, efectivament, han fet aquesta sèrie que és live action i que pretén imitar el llenguatge formal de lo que és el cinema negre dels anys 30-40. I precisament és el que duen el personatge a tenir les diferències amb en Peter Parker que coneixem. Aquí no se diu Peter Parker, aquí se diu Ben Reilly, és un investigador secret típic en plan Humphrey Bogart. I la seva història d'origen és diferent. Ell era un excombatent de la Segona Guerra Mundial que durant aquesta Guerra Mundial agafa poders, torna a Nova York i a Nova York se convierte en l'Aranya. Uh-huh. I a partir d'aquest moment és quan més o manco comença la sèrie. Per tant, si la gent vol saber què succeeix i com... quina és la història darrere de Nicolas Cage fent de Spider Noir, pues ha de veure la sèrie perquè de munt és molt bona.
Penseu que la gent que li agrada tant, els fans de Nicolas Cage, el reconeixeran? O això és una fumada històrica?
M'agrada que xerris ja com a gènere, no? Els fans de Nicolas Cage, no, és igual el que estigui fent, però t'ha d'agradar Nicolas Cage.
Sí, sí. Té més haters que fans, o què?
Jo som
un hater. Ets un hater, tu?
Bé, bastant, però...
Si te fengi els te va...
És que no m'agrada veure'l, però no passa res. M'apareix que precisament això és el que té interessant. És un actor que crec que el que se diu sempre...
M'encanta que no t'agradi Nicolas Cage. Jo pensava que anàveu a pontificar... Bueno, sí, que pontificau perquè en sabeu, però que pensava que vos agradava.
Sempre a favor de tot.
Sí, a favor de tot, clar.
No m'agrada res. M'agradava La búsqueda de petit, perquè era una pel·lícula d'aventures com a tal, però no puc amb ell, però crec que és el que té
d'interès. Però Conner, quan van tots locos
dins l'avió... Sí, no puc ni... És que no. És que ni la Roca, ni...
A veure, en Nicolas Cage és, personalment penso jo, molt mal actor.
Vale, va, està.
Però heu de veure...
Ara sí, ara comença el debat. Obrim el meló, clar.
És molt interessant, perquè, s'ha de dir...
Sempre m'ha agradat aquest tio.
Ell s'ha construït una carrera... O sigui, bueno. No s'ha construït una carrera...
És bastant nepo baby, vull dir...
És vera que ha tingut padrinos, és indústria...
Literalment, ficat, no?
Però és vera que ell després s'ha convertit en una icona. O sigui, vull dir, ell no viu de fer grans interpretacions, sinó de, efectivament, ser una icona. En el principi, per mal actor, va guanyar aquesta fama i ell va saber agafar aquesta mala fama i fer-se la seva i fer un personatge... I a partir d'allà li han plogut altres papers.
És que ha dit en Mateu que lo de que té un bon padrino a Hollywood per poder ser actor, clar, té molt de sentit, perquè qui no ho sàpiga, que Nicolas Cage és nebot de Francis Ford Coppola, director del Padrino, de Apocalypse Now, de La Conversación, de Drácula, de Bram Stoker. És a dir, que, bé, igual que Sofia Coppola, no, en Francis Ford Coppola té família a qui ell ha endinsat dins la indústria, però precisament Nicolas Cage se volia allunyar, com ha dit en Mateu, d'aquesta imatge o d'aquesta sensació de només som actor perquè som el nebot de Francis Ford Coppola, directament ja canviant el seu nom, perquè ell no s'anomena Nicolas Cage. Aquest Cage, aquest llinatge, l'agafa precisament d'un personatge de còmics, que és Luke Cage. És a dir, que ja veiem, no?, com a ell li interessa aquest món i li interessava ja abans de ficar-se dins el món de situació.
Me fa gràcia escoltar això, perquè, clar, jo el tenia un
pedestal.
Pedestal, sí.
No tenim tant de poder nosaltres com per llevar-te d'allà directament amb dues paraules.
I vaig anar fa dos anys o tres en el museu de... No, ja fa sis anys.
De Nicolas Cage.
No, en el museu de cotxos de Mercedes, de la marca Mercedes, que hi ha a Stuttgart, que és enorme, que té no sé quantes plantes, espectacular, i veus Mercedes des de 1900 poc fins a l'actualitat, i tenen una de les plantes dedicades a una pel·lícula en la qual condueix un Mercedes Nicolas Cage, i ho tenen com a déu, d'aquest motiu del valor d'aquell cotxe.
Perquè el va conduir Nicolas Cage.
Que no me'n recordo el nom de la pel·li.
El modern, és que hi ha una pel·li seva, que ell és un... Bé, ell se dedica...
I ell condueix aquell cotxe, aquell Mercedes. I hi ha el cotxe real que vam utilitzar durant la pel·lícula.
Et sé que és un lladre de cotxe. És que la vaig intentar veure... 60 segundos.
60 segundos.
La vaig intentar veure de petit, i als 15 minuts vaig dir, no fa falta.
I gràcies a 60 segundos i aquesta aquesta actuació i va conduir aquell cotxe,
Mercedes,
aquell cotxe val, és de lo millor que tenen allà.
Però és que és un personatge...
És que tots els props de pel·lícules, tots aquests objectes de pel·lícules sempre tenen un gran valor.
Que estem parlant d'un edifici de no sé quantes plantes de Mercedes, d'una marca brutal.
Super, sí, sí.
Que fins i tot tenen cotxes a la Fórmula 1, vull dir.
I té aquesta iconicitat també Nicolas Cage, és a dir, que té això de que... És a dir, aixeca ses... reacció, segur. Tu no pots ser...
No pots ser indiferent.
Indiferent no pots. És a dir, o t'agrada molt o no t'agrada veure-lo, que és el que em passa jo, però no passa res. Passa també amb en Jim Carrey. Vull dir, hi ha actors que directament els veus i no te fan bé. Te causen rebuig.
Cada un té les seves filles i les seves fòbies per actors, per directors, per directores, i això s'ha d'abraçar. O sigui, un ha de saber-ho defensar també, però si un actor t'agrada i a la gent no li agrada, pues cap endavant.
Mil vegades millor que te faci igual. Exacte, vull dir, jo no vull veure un actor i que em doni el mateix. És a dir, que me causi alguna cosa, encara que sigui algo dolent. O sigui, si està bé.
De fet, jo he trobat una fissura per una cosa que meva personal, que no té res a veure amb el cine, i és que el tenen... Vull dir, que és una pena... Que per molta gent és un actor important, no?
Clar.
I tornant a la sèrie, perquè no són desviats, però...
Sí, perquè escoltant aquesta música no vos interrompré més. No. Però si avui heu decidit deixar de fumar, és un mal dia. Ja està, perdoneu. És que havia posat aquesta música i la volia aprofitar.
Sí.
Vinga, endavant.
Molt de cinema negre, no?
Sí, exacte. Destinació...
Carregat, sí. Pues, en Nicolas Cage tampoc seria el rostre que tu t'imaginaries d'un investigador privat de les pel·lícules de Chains 30 o 40. De fet, hi té moments histriònics dins la sèrie que voten un poc, diguéssim, dins el llenguatge que intenta crear aquesta sèrie, perquè una de les coses que han de destacar també és que el que han intentat fer és que l'espectador pugui veure tant la sèrie en color com en blanc i negre. Mm-hmm. Això és molt interessant. Quan entres a Prime Video, tu li dones un capítol i te dones l'opció de veure-la en color o en blanc i negre, jugant precisament a intentar replicar el cinema negre dels anys 30, anys 40.
Jo diria que és el més interessant que té la sèrie, que és aquesta adaptació dels codis d'un tipus de cinema.
I què recomaneu?
Jo, personalment, me l'estic mirant en blanc i negre.
Bé, Sergio, no vol-lo perquè surt en Nicolas Cage.
Jo vol-lo d'esquenes. Però jo diria blanc i negre també...
Amb els
ulls tancats. Exactament, però també perquè és la part interessant. És a dir, és fet distintiu, no?, de la sèrie, a part de... Perquè tu pots fer una pel·lícula, una sèrie, que, el que deia, no?, que agafis codis d'un tipus de cinema o de sèries i els adapti. Ho van fer, per exemple, també Marvel, WandaVision, no?, aquesta sèrie que va sortir per pandèmia, jo crec que va ser...
Disney Plus, la tenen.
De La Bruja Escarlata i Vision, que cada capítol era... diguéssim, l'adaptació d'una dècada...
Una dècada de la televisió.
De la televisió, no? De les sitcoms.
Exacte. I el format de l'imatge era el format televisiu d'aquell moment.
I com anava amb ells, les seves robes...
Les rèpliques, com es tenen escrites diàlegs, tot.
I això crec que és l'interessant, igual que en el cas de Spider-Noir, que és anem aproximar-nos el màxim possible en un tipus de cinema que s'ha anat actualitzant, evidentment, perquè el guapo crec que és agafar el cinema negre clàssic, perquè tenim exemples de cinema negre modern i molts bons exemples, però és un gènere que ha anat evolucionant, que probablement per nosaltres sigui més aproximat a un thriller, no?, sobretot a partir del 90, però que té aquests codis i aquestes formes del cinema dels anys 30 i 40 tan reconegudes.
Sí, de fet, el nou gènere se coneix com a neo-noir, que no té ja el blanc i negre cop per bandera, però, evidentment, aquelles pel·lícules dels anys 30 i 40 que recordem, com El Com Maltès, com Un Sueño Eterno, com Casablanca, totes aquestes pel·lícules de cinema negre són el blanc i negre, les ombres expressionistes, com es té rodat, l'il·luminació, era molt característic, i la sèrie intenta recuperar d'alguna manera aquest llenguatge per ficar-nos a una Nova York de post-Segona Guerra Mundial i xerrar de les dinàmiques de poder que hi havia dins la ciutat en aquella època, no?
Té res a veure aquesta sèrie, en el que supos que no, però Spider-Man també treu una nova pel·lícula el dia 31 de juliol.
Efectivament, sí.
S'estrena Un Nuevo Día, de Spider-Man. Sí. Res a veure?
No té res a veure.
I què opinau, per cert, d'aquesta?
Jo tinc ganes, perquè és veritat que la tercera acaba amb un reinici de la història d'aquest Spider-Man d'en Tom Holland, recordant que ja han tingut diversos Spider-Mans al llarg d'aquests darrers 26 anys, perquè han tingut tant en Tobey Maguire fent Spider-Man amb en Sam Raimi de director, han tingut en Andrew Garfield en...
Aquestes dues pel·lis d'en Mark Webb, d'Amazing Spider-Man.
Efectivament. I després va haver Spider-Man ja de Disney, Spider-Man ja dins l'univers de Disney.
MCU.
Efectivament, que seria ja amb en
Tom Holland.
Amb en Tom Holland. I aquesta seria la quarta entrega, i recordant que la tercera acaba que ningú se'n recorda d'ell, que se queda tot sol, i que de sobte torna a ser un Spider-Man que ens du o ens recorda molt més és Spider-Man d'en Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, un Spider-Man, diguéssim, amb molts menys recursos des que tenies Spider-Man d'en Tom Holland.
Sí, que havia estat sempre molt pròxim a la figura d'en Iron Man, no?
I era més trajes, i per tant tenia tots aquests superpoders que pràcticament no eren ni seus.
És un reinici molt interessant, crec, perquè ja no és tant Spider-Man dins Los Vengadores, que és un poc la sensació que jo tenia, que agradava molt, però amb Spider-Man de Tom Holland,
sí,
era
totalment
en els univers aquells dels Vengadores, dels MCU, de tot aquest macrocosmos elefantiàsic de Marvel, este també Spider-Man, no? És el millor personatge dins de tot aquest plantell, però ara ja me dona la sensació, no ho serà, però me dona més la sensació que és una pel·li de Spider-Man, aquestes pel·lis no diria petites, però més... no sé, més limitades dins només el que seria la història d'un personatge clàssic.
Recordant que l'imatge d'en Spider-Man és tu amigo i vecino Spider-Man, no? I claro, i a les pel·lícules de Marvel no apareixia tu amigo i vecino Spider-Man, era un superheroi més que s'anava interdimensionalment per l'espai a combatre aliens, per tant no apareixia el superheroi de Nova York.
Parlant de superherois, però és que a Felipe hi hem de xerrar dos minuts, que s'estrena també aquest estiu Supergirl. Sou?
Sí.
O vos he agafat en forma?
No. Sí,
jo no ho tenia tan present.
Superman de James Gunn. No és per fer spoiler ni res, però té l'escena...
Crec
que no és postcrèdits.
Dia 26 de juny, de fet. D'aquí 6 dies s'estrena aquesta pel·li.
Crec que serà postcrèdits, no?
Sí.
Amb Escà, que és d'ella i l'està cuidant.
Exacte, és Escà d'ella, que és com sa cosina o de Krypton, precisament. I bé, una altra pel·lícula de superherois, molt de lo que has dit tu ara, en un parell de dies, no? Estiu, ho hem xerrat moltíssimes vegades. Estiu és època de cinema de superherois. Tenim Spider-Man ara d'aquí un mes.
Dins, com a cinèfils, com veus aquesta adaptació de pel·lícules també donant aquest valor en el sector femení, fent un... no us fiqueu dins un pessiot, però pot haver pel·lícules de qualitat sense haver de forçar tot això?
A veure, realment, dins... Les pel·lícules de superherois neixen des còmic, i els còmics estan plegats des de fa dècades. Correcte. De personatges femenins. She-Hulk, Supergirl... Catwoman, o sea...
I a més amb aquests multiversos, més i més. És a dir, perquè clar, té la versió femenina d'en Thor, per exemple.
Les opcions són infinites. De fet, molt d'aquests... el que se fa molt en els còmics és resetear els universos, no?
Catwoman, Batman, per exemple, té un valor molt important.
Per tant, les figures ja existeixen. No és el que volen intentar dir algunes persones, que és inclusió forçada, no? O sigui, aquests personatges existeixen, tenen històries d'inici, tenen la seva manera d'entendre la realitat superheroica, i representar-lo en el cinema és interessant.
M'interessava molt d'aquest punt de vista, no? Perquè, a veure que hi ha aquest sentiment de... Ara per què han de fer? No, és que s'ha fet tota la vida.
Clar, sí, ara el que ho estem assenyalant més, o segurament se li està donant més capacitat de producció en aquestes produccions que abans no eren tan importants o no se li donava la importància que tenen ara. És vera que el mercat del cinema de superherois, per desgràcia, està hiperpoblat i tenim cada vegada més pel·lícules, i cada any tenim més pel·lícules. Però clar, és que avui, aquest any, no sé, és aquest any també s'estrena Vengadores...
Doomsday.
Claro, que és la nova pel·lícula de Vengadores.
Sí, que fa uns anys hagués estat el títol més important en 5 anys, però ara ja, com que passa un poquet...
Que de fet se va filtrar el tràiler i estem tots amb expectació, però bueno, sí, el cinema de superherois cada vegada és pitjor, podríem dir.
Idò, mos quedem sense temps. Mateu i Sergio, moltes gràcies per venir. Avui heu pogut parlar d'aquesta nova sèrie, no?
Sí.
De Spider-Man, però també de ses que vendran.
Efectivament.
I la setmana que ve ja t'ho aniré clar de què xerrarem?
S'ha de cuinar encara.
Sí, encara hem de pensar-ho,
Molt bé, i doncs mentre ho penseu, nosaltres vos deixem aquí ja amb els informatius. Tornant demà a les 9 en punt. Demà, això sí, de 9 a 12 aquí a La Gran Vida. Gràcies per ser-hi un cap de setmana més. Fins demà, adeu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.